Amb Carles Gala, els dimarts tafanegem la tele convencional i les plataformes i us destaquem perles, perquè d'oferta n'hi ha moltíssima. Carles, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bé, contenta de saludar-te. Justament volia parlar amb tu de Telecinco, d'aquesta deriva. N'hem parlat ja alguna vegada, però sembla que no aixequen cap, no? Han estrenat un parell de realities potents i ni així, eh? No treuen cap, amb un 8 i escaig de mitjana mensual. No hi ha manera, ni Gran Hermanos, ni La Isla...
No, és que estan en una situació molt, molt complicada. Recordeu que això de la televisió a vegades és qüestió d'hàbits de consum, no? I que quan canvies un hàbit de consum, de posar una cadena concreta, de tenir un tipus de personatges que són els que acostumen a acompanyar-te, no? Tu escoltes o veus un programa de ràdio, doncs et familiaritzes amb aquell contingut i se't fa com si fos teu, no? Allò és un hàbit de posar un canal i deixar-lo, no? Aquí sempre diem, no? Aquí, sí, jo soc de TV3, no? I poso TV3, posin el que posin, no? Doncs una mica això són hàbits de consum. I l'hàbit de consum de Telecinco, que fins ara hi era, perquè moltíssima gent consumia doncs, els realities que feien, els tipus de continguts, els Sálvames i tot allò que hi havia, doncs realment el fet de desaparèixer el Sálvame va crear un forat molt gros dintre de la cadena que va canviar l'hàbit de consum. Què significa? Si deixes de veure, per exemple, aquell programa que tu estaves acostumat a veure'l, deixes de veure la resta de continguts de la cadena a poc i deixes d'entendre fins i tot la lògica, no?, d'aquella cadena que al final el que feia era retroalimentar-se amb personatges que sorgien de realities, que després d'aquells realities s'anaven cap al Sálvame, que després del Sálvame el posaven al matinal, que després del matinal el anaven movent, és a dir, van crear tot un univers que econòmicament era una màquina de fer diners, perquè realment els hi costaven molt pocs diners a aquests personatges, perquè no eren famosos, eren anònims que de cop i volta els hi blindaven amb uns contractes llarguíssims en el que tenien els drets de per vida quasi d'aquesta gent, a preus, diguem-ne, que no tenien res a veure amb el preu del mercat d'un personatge famós. Per tant, era una màquina brutal, era líder, funcionava. I això ha canviat. El per què? Doncs jo crec que no, el que dèiem doncs és un hàbit de consum, aquell programa va desaparèixer, la gent ja no enganxa o ja no entén la filosofia dels programes, i per tant això és molt complicat. I l'altre és la pressa, tenen pressa. És a dir, això és una empresa, no ho oblidem, i han de facturar, i per tant tenen pressa de que això comenci a funcionar. I no hi ha paciència, no, els programes no tenen temps per adaptar-se al contingut, volen que l'audiència ràpidament connecti, funcioni i s'enganxi, i això és complicat. Llavors, un Gran Hermano, que si ara sí, ara no funciona, ara la gala diària la trec, ara la poso la nit, ara poso un presentador nou al capdavant, intenta, en comptes del Jorge Javier, posen un altre presentador, que no recordo com es diu. És a dir, van fent canvis, a veure si aconsegueixen tenir doncs, la solució, però realment no està arribant. I estan molt, molt nerviosos en el grup Mediaset, perquè no saben com això doncs acabarà, ja veurem.
Sí, l'audiència, els números que manen, i més a Telecinco no els acompanyen, estan caient al seu mínim històric, tant Gran Hermano com la cadena en general. Segurament quan acabi aquest novembre estaran per sota del 9,3, que ja era un mínim històric del 2024.
Sí, ara mateix, al novembre estan al 8,9, ara mateix.
O sigui, imagina't.
A 18 de novembre. La primera és Antena 3, amb un 13%, la segona, Televisió Espanyola, la U, amb un 12,3%, i, com dèiem, doncs, Telecinco, amb un 8,9%. Televisió Espanyola, en contrapartida, doncs, també és veritat que han trobat la fórmula, eh? És a dir, a diferència de Telecinco, Televisió Espanyola, allò que fa, allò que triomfa. És a dir, també és curiós. Potser no sempre és líder, però acumula audiències importants. És a dir, des de la revuelta, que sempre diem que no ha quedat el primer, que l'hormiguero sí, està per davant, però té un bon registre
d'audiència. Però es va mantenint, no?
Però es va mantenint. És a dir, té sempre al voltant de 1.800.000 persones que està allà cada dia, no? És entre el 12, 13, 14% de share, segons el personatge que hi vagi, no? Però és que té programes com Aquí la Tierra, que també funciona molt bé, els telediarios, que els hi funciona molt bé, però és que les sèries de la tarda els hi funcionen molt bé. És a dir, al final, Televisió Espanyola ha aconseguit Masterchefs, la sèrie que també vam fer, una sèrie aquest cap de setmana sobre Mientras dura la guerra. És a dir, va fer un 16%. Per tant, van fent, Televisió Espanyola han trobat el model, Telecinco no, i això doncs, fa que ara per ara sigui un problema. A Catalunya, de moment, TV3 manté el lideratge, manté... són molt conservadors en aquest sentit, en la programació, i si funciona no ho toquis gaire, i de moment TV3 doncs, continua al capdavant aquí a Catalunya.
Per tant, la 2CAT no està esgarrapant audiència?
No, va esgarrapar només el programa, diguem-ne, del Xavi Bundó, que sí. Fa els dimarts, la resta de programes estan allà, i no, realment arriben a una audiència per sobre una miqueta a vegades de la mitjana de la 2, però la 2 té una mitjana molt baixa, estem parlant d'un 3,7%, d'un 2, d'un 3, vull dir que és fàcil, doncs, diguem-ne. I sí que és veritat que a l'hora de fer Televisió Espanyola en català, la 2CAT, tampoc s'han pressionat a que això sigui ja un èxit des del primer dia. De fet, aquesta setmana hi ha hagut canvis també a nivell de direcció de Televisió Espanyola a Catalunya. Esteve Crespo, que fins ara continua al capdavant, diguem-ne, de la corresponsalia o el centre de producció de ràdio i televisió a Catalunya, però en canvi l'Oriol Nolis, que era com el director de Televisió Espanyola a Catalunya, el que fan és passar-lo a director de continguts de Televisió Espanyola a Catalunya. No hi ha un director de Televisió Espanyola a Catalunya, sinó que hi ha una figura que fa de director de la ràdio i de la tele. Això no significa res, no ho fan perquè hi hagi hagut mals resultats, sinó simplement perquè al final el que estan és rebaixant una mica l'estructura directiva i continuen apostant i continuen fent més programació en català, que és la que està prevista a partir del gener, ampliar contingut, entrarà també el Basté, entrarà també altres continguts d'altres programes que s'aniran apareixent al llarg de la graella.
Sí, el que no acabo d'entendre és que han fet un inici a bombo i plateret, però a mitges tintes, no? Perquè els plats forts estan per venir encara, els aniran dosificant.
Sí, jo suposo que van tenir pressa, perquè això també, recordeu que també hi ha un tema polític darrere de tot això, van tenir pressa a posar en marxa el canal. Les produccions audiovisuals, sabem que totes tenen un tempo, i sobretot si són grans produccions, doncs necessiten un temps per gravar-les o preparar-les, i sí que es van afanyar per intentar obrir el canal el més aviat possible, per tenir aquest contingut en català, encara que sigui de formats més petitons, perquè al final els formats que han fet fins ara doncs tampoc són grans diguem-ne, continguts. El del Xavi Bundó que funciona, però al final no deixa de ser una entrevista de dos personatges amb imatges del Nodo, vull dir, tampoc no estem parlant d'una superproducció. I la resta que vindran, doncs sí que han necessitat més temps en la preparació del programa.
Les mamarats i fluixetes, no? No hi ha molts recursos darrere.
Fluixetes, per no dir que realment...
Justes, justes.
Justeja molt la qualitat del programa, de la realització, de la posada en escena. Sí que van començar, a més, en un mini plató que tenien als estudis de Poblenou, a Barcelona, dintre de la Ràdio Nacional. Hi ha un petit plató de televisió, però molt petit. I es van posar allà i estaven molt enxubades allà, que vull dir que el contingut... fluixet, realment, i fluixet d'audiència, també, vull dir, no creguis que també els està funcionant gaire bé. Veurem també com acaba. Sí que, per exemple, a la 2, aquesta setmana, en la versió, diguem-ne, de Canal Espanya en castellà, s'han carregat un dels programes, potser, de Cultura 2, que era un programa també magazín de cultura, que es produïa des d'aquí de Sant Cugat, però que finalment, doncs, sembla que ser, doncs, que la 2 de l'Espanyola prefereix fer un nou magazín, un pèl diferent, i que aviat anunciarà també com serà aquest nou programa.
Doncs anem a les plataformes a recomanar sèries. Avui ens hem repartit la feina al 50% amb el Carles. Sí. Tenim recomanacions per les dues bandes. A mi m'agradaria començar per una sèrie que no és estrena absoluta, ni molt menys, porta tota la vida amb nosaltres, que és La que se avecina, a punt d'estrenar avui mateix la temporada 16. Això és tot un fenomen sociològic, Carles.
I a més hi ha fans, eh? Sí, fans declarats d'aquesta sèrie i dels personatges, perquè això prové de La quina quien viva, no?, d'Antena 3.
I de Telecinco també, no?, havien estat.
I de Telecinco, sí, i van prendre els drets després, després
s'estrena
a Amazon Prime avui,
sí.
Però és una coproducció amb Telecinco, eh? O sigui, Telecinco acabarà emetent aquesta sèrie, perquè és una coproducció entre les dues cadenes, tot i que té, aquests convenis, suposo que és perquè ha pagat primer Amazon, ha pagat més Amazon, doncs ho estrena primer Amazon, però acabarà també tenint després la seva cobertura a través de la televisió, diguem-ne, convencional, en TDT, i res, una sèrie, això, que li agrada molt, i hi ha hores i hores de gent que es mira aquest contingut i que els hi funciona molt bé, la veritat.
Són 15 temporades a l'esquena que porten els veïns de Contubernio 49 i a partir d'avui, en aquesta 16a temporada, seguiran vivint i perseguint els seus somnis. Per exemple, Amador triomfarà com a empresari mentre té un nou amor peculiar. Antonio reclutarà nous minions per ajudar-lo en els seus plans de president totpoderós. Ioli i Òscar són atropellats per la maternitat i Martín estrena restaurant, entre moltes altres coses. Així es promocionen.
Yo te nombro vicepresidente y nomine patria tirti espiriti santo. Te necesito resurgido de mis cenizas como Donald Trump.
¡Tuk-tuk! ¡Viva! En Tuk-tuk Rivas tenemos una flota de más de 30 tuk-tuks.
Que son todo hombres, no hay una sola mujer.
Big Street.
Que hay que contratar más mujeres. ¡Urge!
Ah, pues contratamos a la Urge.
Oye, a veces se me olvida que eres imbécil.
¿Tú quién eres?
El último guardián de la República, el maestro Dyson. Un cortador.
Javi, que hace mucho que no te digo el hijo de puta que eres. Adiós, cabrón de mierda.
Una sèrie que, com recordava el Carles Gala, va tenir una nova vida gràcies a la seva arribada a Prime Video. I ara, això sí, les temporades són més curtes, són 8 episodis i només duren 50 minuts. Te'n recordes quan duraven una hora i escaig?
Sí, sí. Jo havia vist poc, d'aquesta segona versió. Jo havia vist la Quina i Quien Viva, però sí, sí, són sèries que els models d'abans eren com més s'allargui, millor, que així el prime time ocupa més espai i guanyem més calés.
La incògnita d'aquesta 16a temporada és com es desfan del personatge del Fermín, que és Fernando Tejero, perquè va anunciar que deixava la sèrie i ara veurem de quina manera, no? Marxa o ha marxat?
Ho veurem, veurem.
Anem per
no
una
tinc ni idea d'aquesta sèrie,
no?
Més a més, jo.
Tu tens una proposta molt diferent.
Sí, bueno, que tampoc no la veuré, ja t'ho dic ara.
D'acord.
És una telenovela argentina que s'estrena aquesta setmana. De fet, demà s'estrena. És una setmana fluixa de continguts i d'estrenes. Jo crec que està a punt d'arribar la setmana que ve, el divendres de la setmana que ve, dissabte de la setmana que ve, és el Dia d'Acció de Gràcies dels Estats Units.
Ah, sí?
I és possible que s'estiguin guardant continguts per aquella setmana d'estrena, que és com una setmana molt especial als Estats Units. I segurament la setmana que ve o un cop passada aquesta Acció de Gràcies, és possible que ens arribin molts continguts ja enfocant cap a la temporada nadalenca. De moment tenim aquestes coses que van arribant. Aquesta, per exemple, és una telenovela, com dèiem, argentina, una dona que arriba al seu poble natal amb una altra identitat i que la seva presència genera sospites, però ningú imagina la veritat, que és que ella és la peça clau d'una sagnant venjança i arriba, doncs, en aquest poble amb la venganza de la bastarda, hija de fuego, sona així.
El hombre que me destruyó la vida va a ser el que me lleve de la mano otra vez a ese nido de carancho.
Te doy la bienvenida a Villa Los Cóndores.
Tenías razón, es hermoso.
Hija del Fuego arriba demà a Disney i una altra proposta és per també demà dimecres, en aquest cas a Prime Video. Tampoc la veuré, igual que li passa al Carles amb Hija del Fuego. The Mighty Nein, els creadors de Legend of Vox Machina tornen a Prime Video ara amb aquesta nova sèrie d'animació de l'univers de Dracs i Masmorres. Una història caòtica, més introspectiva i emocional, diuen, amb un munt de veus famoses, si l'escolteu, si la veieu en original, que donen vida als personatges, com Angelica Houston o Lucy Liu, entre molts d'altres.
It's a Luxon beacon. It's no religious relic. This beacon is a weapon.
Some kind of arcane weapon has crossed our border. War. Is coming.
I, Carles, una de les teves dues propostes és el hit de la setmana. Jo crec que tindrà molt bona audiència.
Sí, i és un tema que s'estrena a Movistar Plus i parlem del 23F. Estem parlant que la sèrie comença aquí, just en el cop d'estat del 23F, que va tenir lloc a Espanya el 23 de febrer del 1981. I a partir de la novel·la de Javier Cercas, Anatomia d'un instante, doncs dissecciona un dels moments crucials de la història recent espanyola, que és aquesta transició democràtica. I a partir d'aquí, doncs, veurem a personatges com el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, que va entrar al Congrés amb pistola en mà, i veurem, doncs, també Adolfo Suárez, Santiago Carrillo i Gutiérrez Mellado, i veurem com els plantegen i com seran aquests personatges, no?, en aquesta sèrie, que, com dèiem, és, jo crec, que la sèrie més interessant de la setmana, que és Anatomia d'un instante. S'estrena dijous a Movistar Plus i sona així.
¡Viva España!
¡Viva!
¡España!
¡Una!
¡España!
¡Grande!
¡España!
¡Libre!
¡Y esto es todo el mundo!
El origen de esta historia es la imagen de un instante y el gesto de tres hombres.
Sim. Quiero que seas presidente del gobierno.
Vamos a cambiar el orden político de este país.
Ten mucho cuidado, Adolfo. Si fracasas, nos llevan a los dos por delante.
Una sèrie que ha passat pel Festival de Sant Sebastià i el de Roma i que ha aconseguit el premi a millor sèrie a la secció oficial nacional de Serializados i també s'ha fet amb els guardons a millor actor per Álvaro Morte i millor vestuari als premis InStyle i que està basada en una novel·la d'un gran bestseller d'un escriptor que ven molt i molt com és Javier Cercas, que té els seus detractors i els seus fans, però les coses com siguin ven i molt.
Sí, sí, això no sempre, diguem-ne, tothom pot estar a gust dels continguts que apareixen, però sí que és veritat que això, estem davant d'una història que ha funcionat a nivell literari i que segurament doncs, tindrà el seu èxit o tindrà la seva fórmula televisiva i que estic segur que tindrà molt bona audiència, vull dir, funcionarà segur.
Són només 3 episodis a partir d'aquest dijous a Movistar Plus i l'última recomanació és un documental. Aquest diumenge a Disney Plus estrena Chris Hemsworth a Road Trip to Remember amb un dels actors de moda, és el Thor, per entendre'ns. I el que mostra és el viatge en moto que l'actor australià Chris Hemsworth, el marit de l'Elsa Pacati, molt aficionat a les motos, ha fet amb el seu pare, Craig, després que li hagin diagnosticat Alzheimer. I el tema del documental gira al voltant de la importància de tornar a visitar llocs importants del passat, perquè molts científics consideren que és una eina molt important amb algú diagnosticat d'Alzheimer per tenir una millor evolució de la malaltia. El promocionen així.
This is a photo of me and my dad and my I love this photo. Stand over there and film me. My dad and I are going on a road trip. No, wrong way,
és un documental, amb Chris Hemsworth, amb Thor, revisitant llocs que ha compartit amb el seu pare, acabat de diagnosticar d'Alzheimer, diumenge a Disney Plus. I acabem amb premis, amb nominats, que tenen moltes esperances dipositades, no?, els Premios Iris.
Sí, els Premis Iris són els que dona l'Acadèmia de Televisió, que sempre doncs, fan diverses nominacions amb molts professionals, però destacar alguns, per exemple, com a millor ficció, tenim sèries com Àngela, l'Antena 3, Dos tumbes de Netflix, La favorita 1922 de Telecinco, Querer, de Movistar Plus, Su Majestat, de Prime Video, o Jo Addicto, de Disney Plus. I després també donaran diversos premis relacionats amb millors informatius, programes d'entreteniment, programa divulgatiu i programa infantil. Però abans d'acabar, Sílvia, també m'agradaria, perquè sí que he estat tafanejant una de les sèries que fa setmanes vam anunciar que s'estrenava, que és The Paper, que és aquesta sèrie que és com un spin-off de The Office.
Sí.
No sé si l'has pogut veure
no,
a Sky Showtime.
No. Estic en Peaky Blinders. M'obliguen a mirar Peaky Blinders en versió original cada dia.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs aquesta de The Office, no, The Papers, si la voleu veure, està a Sky Showtime, que és una d'aquelles plataformes que estan també dins de diverses plataformes, com per exemple a Movistar o a Prime. Doncs és una sèrie que al final el que tracta és una redacció d'un diari local dels Estats Units, en el que fan diari perquè realment l'empresa és paperera. Llavors hi ha la secció de paper de vàter, hi ha la secció d'altres tipus de papers i tenen el diari perquè quan tenen una rotativa i poden fer paper i poden imprimir, doncs van muntar un diari que antigament havia sigut un superdiari, diguem-ne, que tenia quasi 90 treballadors. En aquell moment, doncs, ha fet fallida, comença la sèrie en què això ja no funciona i han de crear una nova estructura per no tancar el diari. I acaben agafant gent doncs, que està a comptabilitat de l'empresa general o que simplement estan doncs, a la secció de paper de vàter i el posen a fer de redactors d'aquest diari i surten al carrer a buscar notícies a lo loco, diguem-ne. I és una comèdia que està bé, és divertida. Són uns capítols curtets, inicis i desenllaç més o menys en cada capítol, tot i que té una continuïtat, però entretinguda, que fa temps que a vegades no teníem una comèdia per anar veient de tant en tant, i aquesta de The Paper, que va funcionar molt bé als Estats Units, i aquí també arriba, i que us recomanem des d'aquesta secció.
Gràcies per la recomanació, Carles. Bona setmana.
Igualment, adéu-siau.